els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Som-hi ja, comencem la veu de Càritas avui amb el ressò de la celebració ahir de la Jornada Mundial dels Pobres. Aquesta és la veu de la caritat i del servei als més necessitats. Comencem, com cada dilluns a aquesta hora, amb el nostre habitual resum de notícies. Més de 2.000 persones van assistir ahir al vespre a l'Auditori Fòrum de Barcelona a la segona edició del Gospel Fest. 600 cantaires de gospel es van unir per una bona causa, van unir les seves veus. En aquesta ocasió, els 49.500 euros recaptats amb les entrades aniran destinats al programa de gent gran de Càritas Diocesana de Barcelona, que atén 1.200 persones més grans de 65 anys. Segons ha indicat Josep Maties, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona, el 60% d'aquestes persones grans viuen soles i un 45% no es poden garantir un habitatge digne. Càritas va explicar que els beneficis del concert aniran destinats a projectes que tenen per objectiu concretament mitigar la solitud d'aquestes persones grans, acompanyar-les en les necessitats del dia a dia i garantir-los una llar digna on puguin viure, entre moltes altres prioritats. El concert, que va estar presentat pels periodistes Xavier Pérez Esquerdo i Quim Morales, va aconseguir reunir una vintena de cors de gospel d'arreu de Catalunya i més d'un centenar de cantaires que van participar de manera individual. En total, 600 veus a l'escenari que, per segona vegada, van voler participar en aquesta iniciativa. D'altra banda, Càritas Diocesana de Barcelona va inaugurar aquesta setmana passada, dimecres passat concretament, un nou espai d'acollida i acompanyament social a Cornellà de Llobregat. Va ser amb un acte en presència del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, i de la tinenta d'alcalde de Polítiques Socials, Igualtat i Salut de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Joana Piñero. L'espai, situat a la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà, donarà resposta a 6.870 persones que viuen a la zona pastoral 4 de l'Arxidiòcesi de Barcelona i que agrupa les ciutats de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà, així com el districte de Sants Montjuïc de Barcelona, el barri de les Planes de Sant Joan d'Espí i Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat. Durant la inauguració de l'espai, Maria Amor, cap de la zona pastoral 4, va explicar que aquest serà un centre obert a la comunitat i a les necessitats socials dels barris i les ciutats del seu voltant, un espai multifuncional on les persones podran sentir-se escoltades i acompanyades. Per la seva banda, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va explicar que aquest nou espai donarà resposta a gairebé 2.850 llars, on viuen les 6.900 persones gairebé que comentàvem abans. Busquets va detallar que més de la meitat de les famílies viuen en una llar insegura. D'aquestes va voler fer èmfasi en les que es troben en habitacions de relloguer, més d'un miler de llars, ja que moltes tenen infants a càrrec que es veuen obligades a compartir habitatge amb desconeguts i no disposen d'espais d'intimitat. En finalitzar els parlaments, el bisbe Javier Vilanova va beneir el nou espai. Seguim repassant l'actualitat d'aquesta setmana. Càritas Diocesana de Lleida, a través de la seva empresa d'inserció Troballes, Iguala Lleida, botiga d'esports i moda, inicien una nova iniciativa per reafirmar el seu compromís social i mediambiental. Ho fan mitjançant la posada en marxa d'un punt de recollida de roba usada a la botiga Iguala Lleida, situada al quilòmetre 459 de la carretera N2, una prova pilot que té com a objectiu estendre's a totes les botigues del grup Unipreus durant el primer trimestre del 2023. D'aquesta manera es vol ajudar a allargar la vida de les peces tèxtils, tant dels clients i les clientes de Iguala en particular, com de la població lleidatana en general. Tothom qui dipositi roba, calçats o complements en el contenidor que s'ubicarà a l'entrada de l'establiment contribuirà a crear llocs de treball per a persones en situació de risc d'exclusió que atenen des de l'entitat. Igualment, la roba en bon estat es reutilitzarà en mercats de segona mà per finançar programes socials, mentre la resta es reciclarà i transformarà en fibres o altres productes per afavorir el medi ambient. Troballes serà l'entitat que gestionarà periòdicament la recollida del material que es trobi en el contenidor. Propòsits com ara aquest permeten al projecte laboral de Càritas acostar-se a l'objectiu d'aconseguir un nivell d'ocupabilitat suficient de les persones amb vulnerabilitat. Càritas Diocesana de Solsona, coincidint amb la Jornada Mundial dels Pobres, concretament el dia abans, aquest dissabte, va organitzar la primera trobada festiva de participants de l'entitat. La trobada de caire festiu va tenir lloc a Cervera, on es van aplegar unes 150 persones participants i voluntaris de les Càritas de la diòcesi. Al matí es va fer l'acollida a la Universitat de Cervera, on es va compartir un esmorzar. Després es va fer una visita guiada a la universitat i una fotografia de grup davant d'aquest majestuós edifici. Tot seguit van caminar tots junts cap a la parròquia de Cervera per visitar aquest lloc emblemàtic de la capital de la Segarra. Allà els esperava una actuació musical i el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que va adreçar unes paraules a tots els participants en aquesta trobada festiva. Finalment, van sortir tots junts per la porta que dona accés al mirador del Fossar, on van poder gaudir de les boniques vistes al paisatge de la Segarra i fer fotos. I tothom es va dirigir cap als autocars que ja van tornar cap a les zones del Berguedà, del Pla d'Urgell i de Cardona, des d'on havien arribat fins a Cervera. Es va celebrar també aquest dissabte passat la 6a Jornada Mundial dels Pobres a l'Arxidiòcesi de Barcelona, en aquest cas. Seguint el lema general proposat pel Papa, Jesucrist es va fer pobre per vosaltres. Les diverses entitats participants es van trobar a l'església de Santa Anna per iniciar una marxa conjunta fins a la parròquia de Sant Agustí, on va tenir lloc l'acte central diocesà. La marxa estava encapçalada per una pancarta que portava per lema Obrim camins d'esperança. Ja a l'església de Sant Agustí, el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, va donar la benvinguda als assistents. Després d'escoltar l'Evangeli, Maite Valls, psicòloga, psicoterapeuta i religiosa de Jesús Maria, va aprofundir en el significat del discerniment. Després va ser el torn dels testimonis. Concretament, Maria Colorado, Anny Gómez i Lubin Fernández van explicar la seva experiència i van parlar sobre els valors de l'espera i de la pregària, valors del desig profund i la determinació, i també dels de l'escolta i l'acompanyament. En acabar, tots els assistents van compartir una estona plegats fent una xocolatada a la mateixa plaça de Sant Agustí, on comença tot just el barri del Raval de Barcelona. I completem aquest informatiu explicant-vos que Càritas Diocesana de Barcelona ha inaugurat aquest matí, avui dilluns, en presència també del bisbe Javier Vilanova, dos nous espais d'acollida, concretament un a Badalona i un altre a Santa Coloma de Gramenet. Durant la inauguració de Badalona s'ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, i del tercer tinent d'alcalde de Protecció a les Persones i l'Impuls Comercial, David Torrents. Aquest nou punt d'acollida donarà resposta a les 1.530 llars, 3.800 persones que viuen en aquesta zona pastoral, les 5 de l'Arxidiòcesi de Barcelona, i que agrupa les ciutats de Sant Adrià del Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Mataró, així com tots els municipis del Maresme fins a Caldes d'Estrac. En aquest nou punt d'acollida s'hi realitzaran entrevistes individuals i grupals i s'oferirà orientació i formació laboral alhora que hi haurà un espai de reforç educatiu per a infants. A la inauguració de Santa Coloma de Gramenet, concretament de l'espai polivalent de Sant Miquel, al barri de Singuerlín, hi va assistir la 7a tinenta d'alcaldessa de Drets Socials, Bàrbara Ferrer. Durant l'acte, la responsable de la zona pastoral 5 de Càritas Barcelona, Anna Selva, va explicar que aquest espai polivalent donarà resposta a gairebé 300 llars, unes 460 persones, més del doble de les llars que tenien necessitat l'any passat. La responsable territorial de Càritas ha afirmat que els projectes com aquest polivalent de Sant Miquel són més importants que mai, ja que ofereixen serveis com ara un espai familiar, atenció psicològica, bugaderia i dutxes, o cursos de llengua i autonomia digital, entre d'altres. Els parlaments es van completar i el bisbe auxiliar Javier Vilanova va destacar que aquests són espais centrats en atenció de la persona de manera integral, pensats per tenir cura, ha dit, dels més febles i en comunió amb l'acció de les Càritas parroquials. Finalment, el bisbe ha beneït els nous espais. El protagonisme de la veu de Càritas és avui per a la diòcesi de Tortosa. I és que aquesta Càritas diocesana desenvolupa des de fa un temps unes actuacions al voltant del pla d'inserció laboral que porta a terme. Es tracta d'un programa que Càritas Tortosa fa en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, mitjançant el qual s'ha pogut tramitar la contractació de 5 persones fins ara. L'entitat diocesana tortosina ha establert uns paràmetres d'ocupabilitat, formació i acompanyament a aquestes persones per preparar-les en aquesta futura incorporació al mercat de treball. En parlem uns minuts amb Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Senyor Agustí Adell, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com esteu?
Bé, gràcies a Déu i gràcies per haver-nos atès. Com funciona aquest pla? Què ens pot destacar?
Bé, este pla lo que pretende es a diferents col·lectius que marca el Servei d'Ocupació de Catalunya poder-los donar treball. Per exemple, persones que estan en situació d'aturats de llarga durada o persones que han de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, a través de Càritas ens ofereixen els diferents contractes subvencionats i nosaltres els hi donem formació, els hi donem l'ocupació també que tenen que ajudar-nos en diferents tasques i també un acompanyament.
I les persones que s'hi acullen, com estan responent? De quina manera veuen una esperança en això?
Bé, nosaltres pensem que si realment és una gran subvenció, és una subvenció que ens facilita poder donar molta esperança a aquestes persones, perquè, clar, una de les grans dificultats quan estàs en situació de vulnerabilitat o d'exclusió és el poder ser autònom per tu mateix, doncs, guanyar-te la vida. I en aquestes condicions és difícil trobar feina. Llavors, a través d'aquestes subvencions, nosaltres podem donar-los l'oportunitat de treballar durant tot un any i tornar, diguem, a refer les seves habilitats, no?, laborals. I un cop això ha passat, doncs ja anar-les orientant per a quan arribi el final del contracte poder-se incorporar al món laboral ordinari. Pensem, bueno, no ho pensem, sinó que ho estem constatant, que les persones que han passat per aquí, per este projecte, responen molt bé i realment poden la majoria incorporar-se a altres llocs posteriorment. I sí, pensem que és una gran oportunitat.
I concretament, de quina manera s'ofereixen eines de formació, també esperança d'oportunitats laborals, acompanyament? Com és el funcionament general, a banda del que ja heu dit?
Sí, normalment la persona s'incorpora al lloc de treball a través d'una petita selecció que es fa i també en funció del que necessitem. Els llocs de feina estan vinculats a activitats de la pròpia Càritas. Normalment són dos línies, una que és més operativa de gestió logística i una altra part que és més a nivell administratiu. Llavors, per una part se'ls explica tota la feina que tenen que fer i se'ls va formant poc a poc amb l'acompanyament que se'ls va donar. En paral·lel, també se'ls ofereixen uns cursos que també ofereix el SOC, de capacitació informàtica, habilitats de comunicació i diferents currículums que ells doncs, van per anar augmentant les seves capacitats d'empleabilitat. I també, en paral·lel, hi ha unes hores que un treballador social, un tècnic, doncs els va fent l'acompanyament, diguéssim, més social perquè vagin preparant la sortida un cop hagin acabat el seu contracte d'un any.
Avui estem parlant amb Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Finalment, quines perspectives hi ha de futur en aquest pla d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Tortosa? Creieu que això es pot ampliar, pot anar a més, també perquè hi ha necessitat?
Sí, bé, no, també nosaltres, com que tots els treballadors estan vinculats al treball a la institució, també és limitat. No tenim tampoc molts llocs de treball per oferir, però sí que alguns sí que n'hi ha, i per tant, bé, pues, dins les nostres possibilitats pues, seguirem comptant amb aquesta subvenció.
Uh-huh. Doncs actuació social i laboral de Càritas Diocesana de Tortosa ha estat el tema que ens ha ocupat avui en aquest testimoni amb Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Per acabar, no sé si vol afegir alguna cosa més o transmetre algun missatge sobre el que s'està fent.
Bé, simplement seguim agraint a totes les persones que confien en Càritas, als socis, als donants, a tota la societat en general que ens apoya i que ens segueixi apoyant, perquè la nostra tasca necessita del seu suport.
Moltíssimes gràcies, Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Una salutació per aquesta diòcesi, que per cert aquests propers dies acomiadarà el seu bisbe fins ara, oi, Enrique Benavent? Però bé, ja vindrà un altre, si Déu vol, tan aviat com sigui possible.
Que sí, segurament que sí.
Molt bé. Una abraçada i fins una altra.
Un agraïment per al nostre bisbe, don Enrique.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Dos minuts i mig i seran ja 7:15. Alguns apunts d'agenda. Aquest dimecres, a partir de 9:45 del matí fins a 1:00, es durà a terme al Seminari de Vic una matinal sobre aspectes rellevants per dur a terme l'activitat social de Càritas a la diòcesi de Vic. Enguany, els temes centrals de treball seran l'acollida, amb entrega social de roba i contenidors, i l'habitatge, sobre la situació actual i posicionament. Aquest dimecres i també el següent, el dia 23, des de 9:45 del matí fins a 1:00, Càritas de Sant Feliu de Llobregat organitza a la Casa de l'Església d'aquesta diòcesi una formació de treball en equip adreçada a persones voluntàries de l'entitat catòlica. També es farà els dijous següents, 17 i 24 de novembre, a partir de 9:45 del matí, en aquest cas a la plaça de Sant Joan Baptista de Sitges. Aquest dijous a les 6 de la tarda a Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès, Càritas Sant Cugat presenta el nou projecte d'habitatge social per a dones en situació de màxima vulnerabilitat i els seus fills. L'acte comptarà amb una benvinguda i visita al pis a càrrec del rector de la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès i responsable de la Càritas local, Emili Marlès, i amb altres persones que comptaran també amb la presència del bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que beneirà el pis. I aquest divendres a 9:45 del matí fins a 3:15 de la tarda, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, el mitjà digital social.cat impulsa la 6a edició del Social Lab Comunicar per compartir, espai de trobada de professionals de les entitats socials. I dins la 8a edició de la Terrassa Cooperativa, aquest dissabte vinent tindrà lloc la 7a edició de la Fira Econòmica i Social Solidària. Càritas serà al Mercat de Sant Pere de 10 del matí a 2 del migdia. El mateix dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat, formació sobre una comunitat que actua entre el discerniment i l'acció. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.